L'esport al nostre poble, amb Francesc Callau.
Molt bona tarda i benvinguts a l'esport al nostre poble. Una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. Benvinguts en aquest espai dedicat a l'àmbit esportiu i a repassar l'actualitat esportiva de l'Ametlla de Mar avui amb un programa atapeït i ple de multiactivitats esportives. L'encetarem parlant de bàsquet perquè el cadet de bàsquet de l'Ametlla de Mar s'ha proclamat campió de la Lliga Territorial de les Terres de l'Ebre en categoria cadet. I a la vegada també tenim l'infantil jugant la final d'aquesta competició, tot i que van perdre en el partit d'anada. Parlarem amb Diego Vilanova, entrenador de l'equip cadet de bàsquet. També tindrem ocasió de parlar de patinatge artístic, en primer lloc perquè ahir el patinatge va ser protagonista en la setmana escolar de l'Escola Sant Jordi i perquè nova participació diumenge del Club Patí La Cala en el Campionat Comarcal de Patí dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Parlarem amb Josué Lidón. Tindrem ocasió de parlar també amb Jordi García de com va anar tot el que es va organitzar el passat cap de setmana en l'àmbit del Kempo, és a dir, el seminari i el campionat nacional. I per últim també parlarem amb Marc Vilabrú, de la gerent de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar, del que serà la caminada, la 13a edició de la caminada al Castell de Sant Jordi aquest diumenge. I repassarem els resultats del 100% Half Triatló que va tenir lloc diumenge a l'Ametlla de Mar. Per tant, benvinguts a l'esport al nostre poble. Comencem. El cadet de bàsquet de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar va proclamar-se dissabte campió de Lliga de la Territorial de les Terres de l'Ebre a la pista del Club Bàsquet Alcanar. Tot i que ja no depenien del resultat, els calerós es van imposar amb solvència per 35-38 i certificaven la primera posició al final d'una Lliga que han acabat amb 10 victòries en 12 partits per 7 victòries de l'Alcanar, que ha estat el segon classificat. Per la seva part, l'equip infantil de bàsquet va perdre diumenge l'anada de la final territorial disputada al Galetet davant de l'Institut dels Alfacs Bàsquet Ràpita. Sempre al darrere en el marcador van esforçar-se per escurçar unes diferències que finalment van ser insalvables i que van decantar el marcador favorable als ràpidencs per 42-49. Ara parteixen en desavantatge per a la tornada de la final que tindrà lloc proper dissabte 23 d'abril a les 8 del vespre a la Ràpita. Hem parlat amb Diego Vilanova, entrenador del bàsquet cadet d'aquest campionat aconseguit per l'equip Calero. Diego Vilanova, bona tarda, què tal?
Bona tarda, molt
bé. Al final es vau treure aquest cap de setmana l'espineta clavada del partit que es va guanyar l'Alcan aquí a la pista del Galetet, no?
Sí, sí, exacte. L'espineta, i mai més ben dit, perquè vam guanyar per la mateixa diferència que vam perdre aquí el poble.
En tot cas, pel que veiem a la classificació, no, és a dir, no implicava ja res per a que vosaltres poguésseu assolir la primera posició de la classificació de la Lliga, no? Però...
No. Només hi jugàvem... En teoria ja no ens hi jugàvem res, només... una miqueta l'orgull o el punt d'honor este per de poder guanyar tal com ells us havien guanyat a casa, sí.
El partit va ser tan disputat com marca el marcador de 35-38?
Sí, sí, va ser igualat des del minut 0 fins al final. Molt defensiu, com pot demostrar la baixa puntuació dels dos equips. Un partit molt defensiu i en atacs amb molts errors per part dels dos equips. Van fluir també que els aros d'aquell pavelló pues, bueno, són una miqueta durs i és complicat. És complicat. Ha d'entrar molt net a la pilota per entrar bé. Però sí, un partit molt disputat.
Jugar un partit en aquesta curtesa de marcador durant tot el partit ha de ser molt tens i psicològicament molt dur, no?
Molt dur, molta pressió des del minut zero. A part, vam tindre el petit inconvenient que se mos va lesionar un jugador pràcticament al calentament. O sigui, vam jugar amb 7 jugadors justets. O sigui, que va anar molt just des del principi.
Com diem, teníeu la primera plaça assegurada després de 4 voltes en aquest mateix grup. Sí. Quin és el balanç que en fas d'aquesta temporada en què us heu proclamat campions de Lliga?
Bueno, el balanç és, com demostra la classificació, és molt positiu. Ja no només per haver sigut campions de Lliga, sinó per la bona sintonia que hi ha amb l'equip, el bon rotllo que hi ha entre els jugadors, ells ho passen molt bé, pràcticament no han fallat mai a cap entrenament, i que se'ns veu amb molta il·lusió i amb ganes de continuar entrenant, continuar millorant tots i començar una nova temporada amb, jo crec que amb un repte és una miqueta més exigents que no pas aquesta temporada.
Clar, perquè és que nosaltres mirem la Lliga i la puntuació del bàsquet, que és de 2 punts partit guanyat, 1 punt partit perdut, veiem que heu quedat primers a 3 punts del segon, que és l'Alcanar, però que si això ho extrapoléssim a una Lliga amb 3 punts, haguessin sigut 9 punts de diferència, perquè clar, vosaltres acabeu amb 10 victòries sobre 12 partits jugats i el segon acaba amb 7 victòries sobre 12 partits jugats.
Sí, la diferència entre nosaltres i la resta d'equips ha sigut notòria. Ara, només han perdut 2 partits contra l'Alcanar, contra el segon. No, contra els altres equips no han perdut cap partit dels 4 que han disputat en cada un d'ells.
I a partir d'ara què? És a dir, s'acaba la Lliga, heu quedat campions de Lliga i ja no disputeu cap fase provincial, ni territorial, ni res?
No, enguany ja no hi ha fases provincials, ni territorials, ni res. Nosaltres hem jugat una lliga tancada de les Terres de l'Ebre, de la qual hem sigut campions, i a partir d'ara, l'únic que ens queda és als organitzadors una miqueta, organitzar algun partit, un amistós contra algun equip ja de Tarragona, ja de la territorial, per més que res, per medir les nostres forces contra ells, i ja està. Per i a preparar la pròxima temporada.
Per no haver de jugar novament contra els mateixos equips amb els que ja us heu enfrontat 4 vegades aquesta temporada, no?
Exacte, perquè ja mos coneixem massa bé, ja que hem fet 4 voltes, hem fet 4 partits amb cada un dels equips, i jo crec que si lo bo seria buscar algun equip de la zona de Tarragona i mirar més o menys en quin nivell estem versus amb ells, que no ho sabem en aquests moments.
Però en tot cas el resultat és immillorable i sobretot també tenint en compte, no parlant ja del cadet sinó del bàsquet calero, tenint en compte que tenim a l'infantil també jugant la final, no? Una final que llàstima, tot i que no hi ets l'entrenador, sí que hi tens implicacions en aquest equip, llàstima que es va perdre diumenge 32-39 i es posa complicat, no?
Sí, es posa complicat perquè la Ràpita és també un bon equip, per això estan a la final també ells, però bueno, no és impossible. La gent que va baixar a veure el partit va poder comprovar que la Ràpita tenen un jugador molt bo, que és pràcticament el 80% de l'equip. Si aconsegueixen frenar amb aquest jugador, jo crec que tenen possibilitats de guanyar el dissabte al camp de la Ràpita per més de 3 punts, que és el que van perdre.
I suposo que positiu és que, tot i aquest marcador de 42-49, el fet de que tot i que anar durant tot el partit pràcticament per detrás en el marcador, no deixessin que s'escapés fins a un resultat insalvable la Ràpita, no? És a dir, que
exacte,
sempre van estar intentant escurçar distàncies, no?
En cap moment se m'ho van anar massa al marcador com per a no pugueu recuperar. Jo crec que la diferència és totalment salvable si, com he dit abans, si tenen la possibilitat de poder defensar, el bàsquet és molt important, la defensa. Si defensen bé i poden parar, sobretot en aquest jugador, jo crec que poden guanyar el partit, perquè tenen un molt bon equip també i a nivell de grup, per mi és molt superior a la Ràpita.
Doncs escolta, Diego, felicitats pel que et pertoca en l'equip cadet. Felicitats a tots els que ja esteu implicats, jugadors, cos tècnic, etc, etc. I bueno, ja suposo que ja a seguir lluitant la pròxima temporada amb l'objectiu de mantenir aquesta bona situació del bàsquet calero, no?
Moltes gràcies i aprofito també per felicitar els jugadors, que al final han sigut ells qui han assolit les victòries, i a la gent que hem apoyat i que ha baixat el pavelló a veure-vos, invitar-los a que seguixin i que no ho deixin.
Pues molt bé, ja ho veieu, un campionat territorial per al bàsquet calero en categoria cadet, i ara només queda dissabte 8 de la tarda a la Ràpita aquesta final tornada que els caleros estan perdent. A hores d'ara van perdre el partit d'anada per 42 a 49. Ànims, i a veure si es pot donar la volta en aquesta competició. Seguim avançant en els nostres continguts. El Club Pati La Cala participarà aquest diumenge 24 d'abril en la segona jornada del Campionat Comarcal de Patinatge dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, que es disputarà a Tortosa. A diferència de la primera prova disputada al Perelló, en la que hi van participar 6 patinadores caleres, en aquesta ocasió la representació creixerà fins als 13 components del Club Patí La Cala. Destacar també que el patinatge artístic i l'hoquei patins van ser ahir protagonistes de la Setmana Cultural de l'Escola Sant Jordi, exhibicions, demostracions de patinadores i jugadors professionals de primer nivell, amb la col·laboració del Club Patí La Cala i la Federació Catalana de Patinatge, van atansar doncs, aquestes disciplines esportives als alumnes de l'escola. Hem parlat amb Josué Lidón, que és un dels monitors i responsables del Club Patí La Cala. Josué, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, expliquem-nos com va anar aquesta experiència que va coincidir amb la Setmana Cultural del Col·legi Sant Jordi, o de l'Escola Sant Jordi, i que, bueno, vau crear una sèrie d'activitats per atansar la pràctica del patinatge i de l'hoquei als alumnes d'aquest centre educatiu.
Doncs molt bé, va anar, molt bé. Ens ho vam passar molt bé, els nens i nenes molt animats, molt interessats. Bueno, en un principi, tot ha sigut gràcies a l'Escola Sant Jordi, que són espectaculars, sincerament, gràcies a tots ells, professorat, direcció, tots ells, moltes gràcies. Aquesta activitat, principalment, ha sigut per ensenyar-los una miqueta els nous esports que han arribat aquí a la cala i sembla que han agradat molt. Ho vam fer el més actiu possible, que poguessin veure una petita exhibició, una petita demostració que poguessin fer ells també, un tastet d'aquests esports.
Per tant, hi va haver demostracions i exhibicions d'hoquei i de patinatge artístic.
Sí, també és una manera de que puguin saber una vegada... Clar, els que no saben patinar poden acudir a les extraescolars que ofereix ActiSport a l'Escola Sant Jordi. Ja fa 2 anys que està el patinatge. Llavors, per iniciar-se, jo trobo que seria molt interessant que els nens i nenes poguessin vindre a fer la pràctica del patinatge. Una vegada que se sap una miqueta patinar, doncs, guaita, si els hi agrada, estan animats, se'ls ensenya l'artístic, se'ls ensenya l'hoquei patins. Poden escollir el que vulguin.
Clar, com a reclam, en el dia d'ahir vau portar una sèrie de patinadors i jugadors d'hoquei de primer nivell, no? Allò com a reclam perquè els nens i nenes veiessin, mireu aquesta gent pues, com ho fan i l'èxit que tenen respectivament a les seves carreres, no?
Sí, sí, una vegada més la Federació Catalana de Patinatge voldria agrair-los perquè, clar, com he dit, una vegada més ens tornen a ajudar, tornen a col·laborar i fins i tot van portar uns detallets perquè puguem seguir treballant i fent la feina que estem fent fins ara. També agrair molt als clubs que van vindre a donar-nos un cop de mà, com és el Club Patí Riudoms. En hoquei patins va vindre el Mario Carreño, gran jugador, també jugador del Vilaseca. Després l'Alba Borrego, en patinatge artístic, espectacular ella, del club de Cambrils, de hockey, va vindre un gran porter, Jordi Escoda, i ja passem al Reus Deportiu, un gran porteràs, com és Roger Molina, i la jugadora també del Reus Deportiu, Maria Saldanya.
Clar, estem parlant de jugadors de l'Hockey Lliga, no?
Sí, sí, sí. Molts, i de Primera Catalana, Hockey Lliga, espectacular. Que puguin estar... que hagin pogut vindre aquí a l'Ametlla de Mar a ensenyar una miqueta el seu esport als nens i nenes de l'escola és impressionant. Jo ho he dit molt d'aquesta jornada i espero que s'ho hagin passat molt i molt bé tots ells.
Clar, suposo que quan les ho dies als nois i noies que aquesta gent estan en esport d'èlit, bueno, els hi devia agradar, no?
Sempre impressiona, sempre. Molt, van fer fotografies amb classes, tot molt bé, en grups, perquè tinguin el seu petit record d'aquest dia. Totes aquestes activitats han sigut gràcies a aquests clubs, a l'empresa Actiesport, que fa les activitats extraescolars, a la federació, bueno, al Club Patí La Cala hem intentat impulsar tot això perquè es vagi coneixent cada vegada més i més, i bueno, tot aquest projecte també entraria dins del Pla Català d'Esports a les escoles. Cada vegada s'intentarà impulsar més el patinatge a diferents escoles de Terres de l'Ebre.
Pues bueno, aquesta va ser una activitat dins de la Setmana Cultural, però que també de les moltes que dueu a terme per a impulsar i per a promocionar el patinatge aquí a l'Ametlla de Mar. Un impuls que ens va portar fa poques setmanes a participar per primera vegada a la història com a Club Patí La Cala en un campionat comarcal que es va disputar al Perelló amb quatre patinadores, si no recordo malament. I ara, diumenge, a Tortosa es fa la segona jornada d'este campionat i pareix que la representació calera ha crescut important, no?
Sí, van participar sis, però sí, ha crescut una barbaritat i encara... I tenim algunes patinadores que no podran vindre a participar, però l'any que ve segur que sí, que les tindrem ja participant als campionats que ens hagin oferit i a seguir treballant i endavant.
Clar, ens comentaves en la primera ocasió que clar, que lo complicat era poder disposar dels patins i el material adequat. Això pareix que en aquestes poques setmanes s'ha pogut solucionar per algunes, però no per a tots els integrants del club, no?
Sí, de mica en mica anem ajudant a les famílies a trobar pues, materials i patins que estiguin bé de preu perquè és un esport que costa una miqueta i bueno, hem anat trobant tendes, col·laboradors que ajuden i volen que això creixi i per això que cada vegada s'està facilitant molt la feina.
Qui són aquestes patinadores que tindrem representant a la Cala en aquest campionat comarcal? Ne tenim en pràcticament totes les categories o no?
Pràcticament sí, excepte juvenil cadet, que això ja de cara a l'any que ve.
Això són paraules majors.
Sí, en principi, bueno, vindran en categoria infantil C, Mariona Prades, Anna Levi C, Noa Ruiz, Ona Cervera, Genís Tobar, Victòria Beza, Alba Lleó i Paula Danta. En categoria Patufet, una representant, la Berta Martí. I en categoria pre-Benjamí tenim la Hanna Pallarès, Gina Monforte, ara ho he dit bé, Paula Serrano i Marc Aragón.
Pues bueno, desitgem sort. Vam tindre ja uns resultats pues més que satisfactoris en el primer comarcal. Esperem que en aquestes puguin com a mínim igualar, si no millorar, no?
Sí, bueno, el resultat realment és lo de menys. Jo el que volem és que disfrutin, passin una gran jornada, facin el que més els agrada i facin moltes amistats.
Doncs, Josué, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
El passat cap de setmana, la Vella de Mar va ser la seu del Campionat Nacional de Kempo Karate amb l'organització complementària d'un seminari en el que qui impartia el seminari era la màxima personalitat dins d'aquest àmbit a nivell europeu, dins de l'estat espanyol, Itàlia i Portugal. Estem parlant del mestre Adolfo Luelmo, cinturó negre i nove dan, i persona de referència en aquesta pràctica i disciplina de les arts marcials. prop de 40 participants van prendre part del campionat i d'aquests seminaris, que val a dir que el fet de que coincidís amb l'organització del campionat nacional que es disputava a Itàlia, pues va fer mermar la participació als mateixos. Amb la implicació total del Club Kempo de l'Ametlla de Mar, va ser tot un èxit. Durant els dos dies, divendres i dissabte, que van durar les activitats, una de les novetats va ser la presentació d'un nou DVD que ha editat la revista internacional Cinturón Negro, que edita pues, la màxima personalitat mundial d'aquesta activitat, Larry Tatum, i en el que s'hi veuen prenent part de les filmacions d'aquest DVD dos dels professors i a la vegada monitors del Club Kempo de l'Ametlla de Mar, del Club Kempo La Cala, que són Jordi i Ramon García. El seminari va ser excepcional i sobretot també perquè es commemoraven els 10 anys de la celebració dels seminaris que organitza Adolfo Luelmo o Luelmo Kempo Studios a l'Ametlla de Mar, i d'aquí que creés un parche commemoratiu per a la celebració del mateix. Hem volgut parlar amb Jordi García sobre bueno, el balanç que en fa de les activitats que es van dur a terme divendres i dissabte. Jordi García, bona tarda.
Molt bona tarda.
Satisfet de com va transcorrer campionat i seminari?
Sí, molt satisfet per la participació, per tal com se ho van passar sobretot els infantils, perquè el campionat val a dir que únicament és infantil, i bueno, que sí que els resultats a nivell de club van ser bons, però que bueno, que per a nosaltres el més destacable és la superació any rere any de lo que són els nostres alumnes a nivell personal, i crec que és, sent la faceta més important, va estar coberta.
Més de 40 participants i sobretot la presència d'Adolfo Luelmo, que és és el principal referent que hi ha, que dona prestigi pues, a tot el que es va fer aquí al poble, no?
Doncs sí, com sempre, i no em cansaré de dir-ho, és la nostra referència, és qui, quan tenim una miqueta de baixón, arriba i als seus seminaris potencia molt, sobretot les nostres ganes de continuar aprenent, perquè als seminaris no únicament aprenen els nostres alumnes, sinó nosaltres mateixos.
Per tant, és a dir, no és habitual la presència d'Adolfo Luelmo a tots els seminaris que s'organitzen coincidint amb campionats?
Bueno, la presència d'Adolfo Luelmo va lligada als events fets per l'associació, la LTKK. Vull dir, hi ha altres associacions que tenen els seus mestres, però que, bueno, sense desprestigiar ningú, el més bo el tenim nosaltres.
Per tant, amb ganes de repetir i d'organitzar una nova edició?
Sí, i tant. Any rere any, doncs, bueno, sempre van sortint coses que hem millorat, i sempre d'altres que intentarem millorar. I també és l'esperit del Kempo. O sigui, a veure, fixar-nos també en el que no surt com ens agradaria, perquè sempre hi ha alguna coseta millorable, i tindre-la més en compte, més present al proper campionat, seminari.
Doncs Jordi, escolta, moltes gràcies i bueno, ja comença a treballar per el pròxim, no?
Doncs sí, ja comencem a estar a la feina. Moltes gràcies.
I seguim parlant d'altres disciplines esportives i ho farem parlant de la caminada que tindrà lloc el proper cap de setmana concretament a la nostra localitat, amb motiu de l'organització de la Diada del Castell de Sant Jordi, perquè diumenge 24 d'abril tindrà lloc la 13a edició de la Caminada Popular del Castell, activitat física lligada a la celebració d'aquest dia, que sortirà de davant de l'Ajuntament a les 9 del matí. Recorrent el GR92, als props de 6 quilòmetres que separen el nucli urbà del Castell de Sant Jordi, pues es crearà un bon ambient i, a més, sobretot, com ara escoltarem en l'entrevista que hem fet amb Marc Vilabrú, gerent de l'àrea municipal d'Esports de l'Ametlla de Mar, es recomana a tots els que tinguin intenció de participar pues que s'inscriguin, perquè d'aquesta manera podran tindran al seu abast l'assegurança que els cobreix aquest recorregut. Marc Vilabrú, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja tenim preparada pràcticament la nova edició de la caminada de la Diada al Castell de Sant Jordi, no?
Sí, tradicional, reivindicativa, amb un castell ja en propietat totalment municipal i en el marc d'unes jornades organitzades per l'Ajuntament que trobo que amb la Diada del Mas Plater pues són pròpies dels caleros i caleres i són potser de les primeres vegades que comencem a fer actes al carrer.
Vinga, va, començarà, bueno, aviadet, per caminar s'ha de matinar una mica, no?
Sí, sobretot perquè si arribem una mica més tard ja no mos queden sardines, per tant és important matinar una mica, que no és gaire, sortida aquí a l'Ajuntament a les 9 del matí, des de l'Ajuntament, i a partir d'aquí pues, intentarem enfilar el sender del gran recorregut, aquests gairebé 6 quilòmetres, no arriba, que dura la caminada i que és apte per totes les edats i per totes les condicions físiques.
Per tant, són 6 quilòmetres recorrent el GR92, no?
Sí, intentarem evitar alguns punts que no perquè estiguin en mal estat, sinó perquè són de difícil pas amb grans grups. Pues alguna drecera agafarem per a poder arribar a l'hora al castell sense que ningú prengui mal.
És una bona ocasió per fer una mica d'activitat física i alhora gaudir de tota aquesta costa que tenim, no?
Sí, i sobretot fer una activitat de poble, no? En el qual pues, els diferents amics es retroben, les diferents famílies comparteixen aquest dia a l'aire lliure, començant molts d'ells en aquesta caminada, que com hem dit és totalment familiar. Lo més normal és que vinguin pares i fills, els nens menuts també poden venir a fer la caminada, doncs no és gaire exigent. I a partir d'aquí, pues, aviam, encoratjar tothom per a que s'inscrigui. Molt important la inscripció prèvia, tenint en compte de que la normativa vigent ens obliga a cursar una assegurança d'accidents per totes aquelles persones que participen. Reiterar que aquells que no estiguin inscrits i que vinguin directament no estaran sota la responsabilitat de l'organització, de l'Ajuntament i de l'Àrea Municipal d'Esports, i que, per tant, aquests 2 eurets que costa la inscripció són molt importants per entrar dintre el registre de gent que ha fet oficialment la caminada, tot i que, evidentment, caminar pel GR és totalment lliure, i també, pues, si opcionalment volen ja comprar el tiquet de la sardinada, doncs ho poden fer també a la recepció del Zemlacal, a la piscina coberta.
El trajecte quin temps ocupa, aproximadament?
Bé, normalment aquest trajecte es pot fer entre una hora i mitja, hora i mitja, val? En funció de les dimensions del grup, això, pues, si el grup és molt gran, pues, és una miqueta més, si el grup és més menut, una miqueta menys. No és una caminada competitiva, és una caminada tradicional en el qual una persona de l'organització obre o encapçala la comitiva i tenim diversos monitors intercalant i tancant l'organització. Tenint en compte que és per un sender que no és transitable, tenim els avisos corresponents al Servei d'Urgències Municipal, però evidentment hauria d'actuar en funció del punt on es trobés. Els nostres monitors porten el botiquín per als primers auxilis i a partir d'aquí pues, esperem que no hagi de ser menester i que la gent pugui fer la caminada com des de fa ja 13 anys que la fem sense cap mena d'incident.
I llavors, a l'arribar al castell, pues, afegir-nos a la festa i a la sardinada, no?
Sí, fem... Durant molts anys ja venim fent aquest acte reivindicatiu de que els més petits, quan arriben, entren amb la bandera de la Cala i aquesta bandera a la cara la hissen a dalt del castell, i això és un acte pues, que fa molta il·lusió als més menudets i que dona una miqueta aquesta, aquest caràcter reivindicatiu de la caminada, reivindicant que el castell és de tots els caleros i caleres i que estem molt contents de tenir una instal·lació tan memorable i d'ubicar-hi aquesta Diada de Sant Jordi, com no podia ser d'una altra manera, amb tot un seguit d'activitats que organitza la Regidoria de Cultura i Festes.
Doncs, escolta, Marc, moltíssimes gràcies i que, bueno, que sigui tot un èxit.
Gràcies, Franquín, t'esperem. Esperem que vinguis amb els teus fills un dia maco per a compartir i esperem que tota la gent del poble s'animi i vingui caminant.
Bé, encara ens queda informació perquè l'Ametlla de Mar fou diumenge l'escenari d'una nova edició de la 100% Half Triatló, organitzada per Diversport, cursa de triatló que va recórrer diversos indrets del terme municipal, concentrant-se a la sortida i l'arribada al passeig marítim i la façana portuària. 1,9 quilòmetres de natació, 90 quilòmetres de bicicleta i 21 quilòmetres de cursa a peu foren el repte que van afrontar els prop de 200 inscrits a l'edició d'aquest any. El guanyador absolut d'aquest any fou Pau Botella, de Bicis Esteve, amb un temps de 4 hores 25 minuts i 28 segons, seguit a la segona posició per Alexander Aguirreche, del Oar Sotri, amb 4 hores 29 minuts 9 segons, i la tercera posició per a Sergi Puigmel, del Club Voz Sural, amb 4 hores 29 minuts i 53 segons. Pel que fa a les fèmines, la primera classificada fou Ariadna Coll, del Cercle Sabadellers, amb un temps de 5 hores 40 minuts 20 segons, seguida en segona posició de Lorena Esteban, amb 5 hores 45 minuts 58 segons, i en tercera posició de Judit Bueno, del B-Team Sport, amb un temps de 7 hores 12 minuts 50 segons. L'únic participant local fou Macià García, que va finalitzar la prova a la 135a posició absoluta i 48a de la categoria sub-50 per a majors de 40 anys, amb un temps de 6 hores 27 minuts 47 segons. I nosaltres hem de posar punt i final al programa d'avui, hem de marxar ja, per tant, com sempre, els agraïm la vostra atenció, l'atenció que ens mostren cada dia. Hem iniciat el programa parlant de bàsquet, hem seguit parlant de patinatge, de kempo, fins i tot de la caminada a Sant Jordi, i ho tanquem amb aquesta triatló de la 100% Half que es va disputar diumenge a l'Ametlla de Mar. Per tant, com sempre, una abraçada molt cordial d'un servidor Francesc Callau. Moltes gràcies i tornem demà en el repàs de la jornada esportiva del cap de setmana. Adeu-siau.
L'esport al nostre poble, amb Francesc Callau.